Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig de 2026. Sí, seguiu amb nosaltres en aquestes sintonies i serem fins les 12, menys 2 minuts. Benvinguts. A punt per donar-ho tot durant aquestes 3 hores de ràdio des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I des de la capital, el Penedesenca, una salutació en nom de tot l'equip, de part de Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest dimecres començarem en moviment, en dansa, amb la Lucía Dieguez i el seu calaix de dansa. Avui, reivindicant aquest dia de la dansa, que acabem de celebrar la dansa al carrer i el fet que les escoles surtin i mostrin la seva tasca diària. A 9:15, flash informatiu, primera de les 3 cites que tenim cada matí amb l'actualitat i que ens acosten als serveis informatius. I a 9:15, després de posar-nos al dia, tastets d'història amb el Jordi Ferran, avui per parlar de la festa del Pi de Maig. Obrirem la segona hora a partir de les 10:06, després del butlletí de notícies i d'uns minuts de publicitat amb Francesc Simó i Lluís Laguna, integrants del grup promotor de la nova comunitat energètica de Vilafranca, que just comença a caminar i que té l'objectiu d'oferir energia renovable, local i a un preu garantit als vilafranquins. Ens explicaran com. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, 5 minuts per saber què passarà aquest dimecres, què està passant, i seguim. A 11:15, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyaran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, la Marcelina Grau i el Pere Mitjans. I els proposem parlar de fires, festes, de promoció econòmica, estirant el fil de la roda política d'aquest dimarts. A 11:06, tercer capítol d'aquest matí de dimecres, amb Vinzeum. Avui per presentar un nou cicle que estrenen la setmana vinent del 12 al 17 de maig i que han batejat amb el nom d'Enclau de Bacus. Ens l'explicaran Xavier Fornos, director de Vinzeum, i el Pepe Seguí, l'ideòleg i el comissari d'aquest nou cicle. A 11:45, de nou els serveis informatius, ens acostaran l'última hora i com va aquest dimecres als nostres municipis, a les dues comarques, en el darrer flash d'aquest matí. Seran 11:45 quan obrirem l'agenda al detall, que sempre conté un parell de propostes d'activitats per als propers dies. Començarem amb l'Anna Garrido, professora de ioga i meditació, que ens convidarà a una excepcional pràctica de ioga que conduirà aquest diumenge al conjunt monumental d'Olèrdola. I seguirem amb l'actor sadurninenc Francesc Cuéllar, que aquesta tarda presenta la seva primera novel·la a la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní. Es diu Tothom vol ser fill, de Joseph Conrad. Lectura i ioga i meditació per tancar aquestes 3 hores de ràdio aquest dimecres 6 de maig al Penedès en xarxa. Un cop al mes ens visita la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells de Sant Sadurní, per apropar-nos un nou capítol del Calaix de Dansa. El d'enguany ben especial, ja que fa pocs dies s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dansa. Amb la Lucía ja s'hi troba el nostre company Miquel Cuenca.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, nosaltres en aquesta primera hora estem amb la Lucía Dieguez, de Cascavells, aquí en el Calaix de Dansa, avui en una setmana molt especial, i és que divendres, aquí a Sant Sadurní, a la plaça de l'Ajuntament, es farà una mostra de dansa en el Dia Mundial d'aquesta disciplina, amb la participació de diverses entitats i també les escoles de dansa, entre elles la que té la Lucía. Bon dia.
Molt bon dia, Miquel. Doncs sí, tot i que avui en el calendari posa que 6 de maig, doncs fa uns dies, com comentaves, va ser 29 d'abril, i el món sencer es va posar d'acord doncs, per fer una cosa que tots fem, encara que sigui en privat, Miquel, com tipo el bebé de Ally McBeal, però tothom, en el fons, veiem, no?, i celebrem el Dia Internacional de la Dansa. Per què aquest dia, per què 29 d'abril? Doncs no és una data a l'atzar. És el naixement de Jean-Georges Nouvel, que és considerat el pare del ballet modern. Abans de Nouvel, el ballet era molt rígid, gairebé com una desfilada militar, diria, amb vestits passats, i no sé si us en recordeu, en l'últim calaix de dansa us vaig explicar que de vegades aquests vestits creaven autèntics problemes. Ell, doncs, a tot això va dir prou, va defensar que la dansa havia de servir per expressar emocions i explicar doncs, històries amb el cos, no només doncs, fer postures boniques. L'objectiu de la celebració és trencar barreres. I la dansa no només és doncs, per gent amb tutú o per professionals de l'espectacle. La dansa és un llenguatge universal i no necessita traducció. I el millor d'aquest dia no és anar justament a un teatre, sinó que l'espectacle és a la cantonada de casa vostra. Des de Torredembarra fins a Olot, gairebé tots els municipis treuen les seves escoles al carrer, i en el cas de Sant Sadurní, com deies, Miquel, sortim aquest divendres, dia 8 de maig, a ballar. Per parlar-nos d'aquesta activitat, ens acompanya Dani Jiménez, regidor de Cultura de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Dani.
Hola, bon dia, Lucía. Què tal? Com estem? Gràcies per poder participar en aquest moment en el Calaix de la Dansa.
Moltes gràcies a tu per participar. Primer de tot, volia agrair-te que novament es realitzi aquesta celebració. Com es presenta? On i quin horari doncs, hem d'anar per gaudir d'aquesta activitat?
Mira, doncs el Dia de la Dansa es podrà celebrar el divendres, dia 8 de maig, a les 18 hores a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i podrem disfrutar i gaudir de diverses escoles d'aquí de Sant Sadurní de la Vila, que són les següents: Grup Sevillana Tiana, Cascavells, Bollywood, Banjara, New Art.
Doncs, Dani, permetem, no sé si ho sabies, però a més aquest Dia Internacional de la Dansa, cada any una personalitat mundial de la dansa escriu un missatge internacional per l'Institut Internacional del Teatre de l'UNESCO. Baryshnikov va ser l'autor del missatge de l'any passat, de 2025, que és un dels ballarins més famosos de la història. Segons ell, la dansa és el camí més curt cap a la llibertat. Sílvia, de Bollywood, Sant Sadurní, molt bon dia, maca.
Hola, bon dia, Lucía. Bon dia també a tots els oients de Penedès en xarxa.
Escolta'm, què transmet aquest missatge de Baryshnikov?
Ostres, pues la veritat és que estic molt, molt d'acord, perquè sí, associo la dansa amb llibertat, amb poder dansar com vulguis, o sigui, la idea de la dansa, algo tan encorsetat, en estereotipat, Per mi em vola el cap. La dansa és tot, és veure com un iaio balla, mou les caderes al ritme de, jo què sé, d'una bachata, i com algú es prepara després de 10 anys per ballar en un teatre dansa clàssica. És les persones que van a passar una estona i a divertir-se sense esperar més, i simplement ballen i es relaxen i passen, jo què sé, mitja hora, una hora o una hora i mitja, oblidant-se de tot, i és com un refugi. I les que van cada dia a classe preparant-se una actuació superimportant i s'ho prenen molt en sèrio i estan allà practicant i practicant i practicant a casa. Vull dir, llibertat de tot. O sigui, llibertat de que pugui ser totes les coses. Llibertat de que no és una cosa... Que cada un tenim la nostra percepció de dansa i que ens uneix. Que ens uneix perquè ens allibera, està clar. La dansa és terapèutica, això crec que estem tothom d'acord. Totes les danses, qualsevol dansa, la que et faci vibrar a tu serà la que t'ajudarà. I segurament la que et fa vibrar a tu potser no és la mateixa que em fa vibrar a mi, o potser sí, coincidim amb més d'una, vull dir, perquè normalment no t'agrada només una dansa. Crec que la dansa, quan t'atrapa, la dansa en general, t'agrada molts tipus de dansa. I sí, totalment d'acord, la dansa és llibertat.
Escolta, Silvia, doncs, mira, parlava de l'any passat, però aquest 2026 ha sigut Crystal Pait, coreògrafa canadenca, absolutament brillant, aquesta dona, i en el seu missatge parlava sobre el cos, que té un llenguatge propi, no? Parla de la necessitat, de la derrota, de l'alegria, de l'amor, i que en el món ple de conflictes on estem actualment, doncs l'art és un bàlsam per curar la ment. Inclús a Catalunya, el manifest propi de l'Associació de Professionals de la Dansa, la PDC, aquest 2026 l'ha firmat el ballarí i coreògraf Jordi Cortés, que és un referent a la dansa integrada, treballa amb persones amb capacitats diverses, i el seu missatge és molt emotiu perquè parla de com la dansa ens iguala a tots, tinguem doncs el cos que tinguem, no? Com deies, doncs la dansa és llibertat, i voldria comentar que l'estiu passat doncs vaig tenir l'oportunitat de fer una cosa amb Mas Albornat, de Sant Sadurní, una activitat de dansa jazz, i va ser una superexperiència, perquè a més vaig trucar a tot l'equip que formem Cascabells, totes les persones que m'ajuden, i estàvem tots, i van venir tots els de Mas Albornat de Sant Sadurní. Va ser... A més, som com veïns directes, que Cascabells està davant de Mas Albornat, i de veritat, hi ha una frase que dice muero d'amor, pues, és això, la dansa és un idioma universal, i de veritat que em va quedar en el cor, doncs, que m'agradaria ajudar d'alguna manera aquesta entitat. No sé, a vegades fas coses per ajudar i no tens feedback, i el feedback que vam tenir en aquesta ocasió... En fi, no ens posem tan seriosos. Crec, Dani, això sí, que estàs estant a prop de la dansa, ja que participes, suposo que ara que has tingut que fer un stop per les teves noves responsabilitats, però, en definitiva, la dansa és una manera de fer grup o colla, no, Dani?
Sí, mira, jo he participat en diverses entitats i comparses de Carnaval del Penedès, i la veritat que és molt maco, és on podem disfrutar i gaudir d'aquesta dansa tan, tan tradicional i emotiva per passar-ho bé i gaudir-ho.
Doncs sí, i per part de Cascabells col·laborem amb tres grups d'infants aquest divendres, amb iniciació al ballet i dansa jazz, i sempre doncs això que dius, Dani, doncs donar coneixements bàsics del món de la dansa, i la veritat que després de 14 anys Cascabells va néixer d'una manera i ha evolucionat molt, tant en la forma d'aproximar la dansa com en la gran família que és actualment. Com dius, Dani, doncs per gaudir-ho i compartir doncs, la nostra passió, la dansa. Però escolta'm, ara tu, Sílvia, què ens pots avançar del que veurem aquest divendres? Perquè en el teu cas són dones, adultes. Vull dir, diguem, vindrà tota la colla sencera.
Estem totes emocionadíssimes, anem tot el grup de Bollywood, de Sant Sadurní, un grup que balla amb mi des de fa més de 15 anys, potser. És un grup meravellós, són unes dones meravelloses. Quan parlàvem de la llibertat, de la dansa, de que és alliberadora, això. La dansa, bueno, parlo des de la meva perspectiva, el Bollywood ho pot ballar des d'un nen de... Crec que totes les danses també, eh? Ho pot ballar tothom. Des d'una nena de 5 anys, tinc alumnes de 76 anys que no es perden ni una actuació, que venen cada setmana a classe, que ho donen tot. Vull dir, jo estic tan contenta amb tots els grups i el grup de Sant Sadurní, per suposat, són un amor, són encantadores, són dones magnífiques que s'apunten i m'acompanyen allà on se m'acudeixi anar i estan encantades de participar al seu poble, a Sant Sadurní, en un dia tan especial com és el Dia de la Dansa. Així que sí, estarem totes i a més amb convidades, perquè tenim un grup de Bollywood a Torrelavit que ens acompanya, perquè són poquetes i llavors fem pinya i com ballem les mateixes cançons, pues, ens ajuntem. Quan fan algú a Torrelavit anem allà i quan fan algú a Sant Sadurní, aquí. Així que estarem totes contentes, emocionades i amb mil ganes d'ensenyar-vos el que fem durant el curs ballant Bollywood.
Doncs sí, Sílvia, és d'agrair aquesta activitat, ja que normalment doncs, el treball que fem dintre de la classe doncs, només es poden veure als festivals o bueno, als concursos aquests que es fan i poder fer, com tu dius, no?, aquesta actuació a casa, doncs cal agrair-ho. I així ens donem a conèixer la dansa, igual que fa Ràdio Sant Sadurní i Penedès en Xarxa amb aquest calaix de dansa. Que trobareu tots els calaix de dansa a l'e-box de Ràdio Sant Sadurní o a la web de Cascavells. I, per exemple, per què és tan important la dansa? Doncs el capítol 5, que fa 3 anys d'això, vaig parlar amb modistes, amb tècnics, amb directors, amb programadors d'espectacles. Hi ha molta gent a la hora de donar treball amb la dansa. Crec que Timothy Chalamet potser això no ho va tenir gaire en compte quan va fer aquell desafortunat comentari fa poquet i la dansa es va llançar per les xarxes socials. Però també, per exemple, el capítol 23, que ja estava amb tu, Miquel, us vaig explicar tot el que succeeix al cos i a la ment si practiques dansa. Com diu la Sílvia, tant si tens 5 com 80 anys, doncs sempre pots iniciar-te. Les endorfines, les connexions mentals, superinteressants, doncs, per arribar a adults en millor condicions. I la dansa també ens dona doncs, enllaços amb la història. Us en recordeu el capítol anterior, el 26? Us explicava el per què hi ha un rei que es diu Rei Sol, per exemple. Si voleu saber per què, ho sentiu. I a més de que pots gaudir de la dansa, doncs pots fer-ho com una cosa lúdica, en família, o per una cita, o en solitud, no? Molts calaix de dansa us he proposat agenda per anar al teatre o per gaudir des de casa una pel·li. I si heu anat al teatre, doncs també trobareu a l'e-box o a la web i entrevistes amb diferents personalitats, tant d'aquí de casa, com la Marina, com el Marc, com internacionals, com el David, Judes, o sigui, en fi. Què més dir? Doncs moltes gràcies als dos per participar en aquest calaix de dansa. Moltes gràcies, Sílvia.
Adéu i gràcies.
I moltes gràcies, Dani.
Ens veiem tots i totes el divendres 8 de maig a la plaça de la Vila de Sant Sadurní d'Anoia, on podrem disfrutar d'aquesta dansa internacional tan guapa, tan maca.
Doncs sí, doncs us esperem a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní, repeteixo amb el teu permís, Dani, aquest divendres, dia 8 de maig, a partir de les 6 de la tarda, on trobareu Sabien Astriana, Benjara, New Air, el Bollywood de Sant Sadurní, que ha estat aquí la Sílvia, i una servidora que presentarà doncs, Cascabells, compartint doncs, això, la nostra passió, la dansa. No sé, Miquel...
Com a dada també, és una jornada que finalitzarà amb un lliurament de diplomes a totes les entitats, escoles participants i que serà d'accés lliure, o sigui, totalment gratuïta.
Sí, sí, i és molt emocionant fer de públic en aquestes ocasions perquè ho veus, és una cosa familiar. I a més la dansa, sempre li dic als meus alumnes que les matemàtiques i la dansa no falla nunca, o sigui, sempre són igual. I pots anar a qualsevol part del món, si tu estàs fent una classe de dansa aquí a Sant Sadurní, pots anar a Hong Kong o a Nova York i faràs la mateixa classe de dansa.
L'idioma no és una barrera.
No.
I això és una cosa molt positiva. Lucía, també m'agradaria destacar, ja que estem parlant de en el marc del Dia Mundial de la Dansa, que durant aquests dies a l'Escola Cascabells estan fent portes obertes.
Sí, just
demà... O més que portes obertes, classes, sessions obertes, per qui vulgui.
Sí, just demà és l'últim dia, perquè divendres, lògicament, estem a la plaça de la Vila i no podrem fer classe, però sí, si portem tota la setmana ha sigut bastant exitós. Gràcies també a la xarxa que fa el fil, que surti al fil o a la web de l'Ajuntament és d'agrair, perquè potser la meva veu és petita i fer difusió d'això ha ajudat molt. I que la gent pugui venir a provar sense un cost, perquè Cascabells ho ha fet gratuït, doncs aproxima i la cara de, ostres, doncs això m'agrada, no ho sabia. I, mira, justament m'estic recordant de dilluns va venir una dona de 24 anys a provar ballet, que ja li agrada molt el ballet, però no mai s'ho havia plantejat, i s'ha apuntat perquè, bueno, veu que és una cosa difícil, però li va agradar la sensació d'estar, de desconnectar. A vegades, no sé, estàs fent altres coses, el coco no desconnecta, però ballant sí. Ballant, os lo garantizo.
Doncs, Lucía, esperem que sigui tot un èxit aquest acte de divendres, aquesta mostra de dansa. Recordem, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní. I, Lucía, nosaltres que ens veiem d'aquí un mes amb un nou calaix de dansa. Moltes gràcies.
A tu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Només volia tranquil·litat després de nits sumides en la carretera. I se'm va posar davant.
És la nova versió del Boig de la Ciutat amb motiu dels 30 anys on els Sopa estan molt i molt ben acompanyats. Ens duran el flaix.
Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir d'ara endavant.
Van acceptar la condemna per majoria absoluta i tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Tu ets l'elegit per tots em van dir. Oh, oh, oh.
Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. Vaig passant dies i dies aguantant humiliacions
sensacions.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us acostem l'actualitat en aquest nou flash informatiu. Us parla Eric Guijarro. Els expedients en relació a la policia local tornen a ser els més elevats a l'informe 2025 del síndic de Greuges. L'informe 2025 del síndic ha presentat 28 expedients i 67 consultes, 15 de les quals referents a qüestions no vinculades a la vila. El segon ple monogràfic, celebrat aquest dimarts a la tarda al Saló de Sessions, ha comptat amb la presència a la sala dels exsíndics Jaume Rafeques i Glòria Valeri, a més de l'actual regidora Lourdes Sánchez i també el director del Fòrum de Síndics de Catalunya, Josep Escartín. El tret de sortida d'aquest ple ha anat a càrrec del síndic de Greuges, Joaquim Vázquez, que, recordem, va ser nomenat en el ple municipal del 21 de febrer del 2023. Vázquez iniciava la lectura de la memòria explicant detalladament quines són les característiques de la sindicatura i diferenciant les consultes i els expedients de queixa. Tot seguit, constatava que el 2025 hi va haver només un expedient i 4 consultes més que l'any 2024, xifres que evidencien l'estabilitat del servei. Una estabilitat que, segons explicava Vázquez, pot venir donada per 2 motius: o bé a la bona gestió de la pròpia sindicatura i del govern de proximitat, o també al fet que la sindicatura encara no és prou coneguda entre la ciutadania. Pel que fa a les estadístiques, un any més, els expedients vinculats al Servei Municipal de la Policia Local han tornat a ser els més abundants, amb 20 casos, 15 a favor de la policia local i 5 a favor del ciutadà. Aquest dilluns, l'equip de govern de l'Ajuntament de Castellví de la Marca s'ha reunit amb David Agustí, director dels Serveis Territorials d'Administració Local a Barcelona. Durant la reunió, l'alcalde, Eliseu Alegre, ha reclamat la necessitat d'una borsa real amb personal qualificat per fer les funcions de secretaria i tasques tècniques pels ajuntaments. També s'ha parlat de diferents temes relacionats amb els terminis de les subvencions del PUOSC i altres possibles subvencions on l'Ajuntament s'hi pugui adherir. Una altra de les qüestions clau de la trobada ha estat la reclamació de millores de pavimentació i seguretat de la carretera B212. Des de l'equip de govern s'agraeix la visita a David Agustí i la bona predisposició i acompanyament sempre que s'ha demanat suport. El sadorninenc Francesc Cuéllar presenta la seva primera novel·la Tothom vol ser fill, de Joseph Conrad. L'actor, veí de Sant Sadurní, presenta aquesta tarda a 8:15 del vespre la seva primera novel·la, Tothom vol ser fill, de Joseph Conrad, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. L'acte, organitzat per l'equipament municipal, s'emmarca dins la programació literària local. La novel·la segueix l'Ernest, un jove de 30 anys, que després de fracassar en la seva vida a Barcelona, torna a casa dels pares i se sent perdut. Investigant unes cintes familiars, descobreix un secret del passat que el porta a replantejar la seva identitat i la història de la seva família. Cuéllar és actor, director i autor, i amb aquesta obra inicia la seva trajectòria en la narrativa després d'una destacada carrera en l'àmbit escènic i audiovisual. El passat dimecres es va donar per finalitzada la Casa de la Cultura de Sant Jaume dels Domenys, la formació Consum Segur en el Món Digital, que s'ha dut a terme durant el mes d'abril en el programa Més Digitals. El curs ha comptat amb la participació de 12 alumnes i s'ha desenvolupat amb normalitat i bona implicació per part de les persones assistents. Les sessions han permès treballar de manera pràctica aspectes relacionats amb el consum digital segur, com ara la identificació d'enganys, els drets de les persones consumidores o les bones pràctiques en les compres en línia. Aquesta és la segona formació del programa que s'ha dut a terme al municipi enguany, després del curs La teva salut en el món digital, celebrat al març. Amb dues propostes han tingut una bona acollida i han contribuït a reforçar les competències digitals de les persones participants.
Penedès en xarxa.
Connecta't
al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els tastets d'història, volem parlar de la festa del Pi de Maig. Com sempre, amb el nostre referent, l'historiador Jordi Ferran, ben acompanyat per la Laia Batlle a Domenys Ràdio.
I ens acompanya avui a l'altra banda de la línia telefònica, és el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran, que ja el tenim preparat. Molt bon dia, Jordi, què tal, com estàs?
Molt bé.
Mira, avui volem fer referència i volem parlar d'una celebració, d'una festa que té lloc aquest mes de maig, concretament el Papiolet, que és la festa del Pi de Maig. Jordi, què ens en pots explicar d'aquesta festa?
Hem triat avui parlar d'aquesta festa que es celebra aquí a Sant Jaume aquest mes, perquè és una festa molt interessant i que s'ha anat perdent al Penedès i a altres llocs de Catalunya que es continua celebrant i que estava molt extensa i bé, ens ha semblat molt útil. Avui parlar-ne, no?, per això que venim a fer una miqueta aquí, d'entendre el present des del passat. La festa de l'arbre de maig o del Pi de Maig o la festa del maig té molts noms. Era una diada molt assenyalada als pobles de tota Catalunya, que no tenia ben bé un calendari fix, però se celebrava a partir, diríem, del primer dia de maig, perquè ens entenguéssim. Uh-huh. I cal no confondre-la amb la festa de l'arbre, de la qual en vam parlar aquí a la secció ja fa unes temporades, que va ser una festa impulsada per l'enginyer Rafael Puig i Vall, el 1899, i que l'any següent, el gener del 1902, es va celebrar per primera vegada al Vendrell, i que durant els primers 20 anys de segle XX es celebrarà, doncs, a la Bisbal, a Calafell, a Balbé, i en tenim diverses referències. En vam parlar aquí a la secció, jo crec que fa un parell de temporades, i precisament llavors ja vam fer esment que aquesta festa de l'arbre, tot i que no tenia una data, quan Puig i Valls la va crear, i de fet la primera que es va fer a la comarca va ser el gener, al Vendrell, no?, per donar nou inici al nou segle, al segle XX, ràpidament a la majoria de municipis es va començar a celebrar a inicis de maig. Per què? Perquè coincidia amb unes festes que tradicionalment, des de temps ancestrals, s'havien celebrat a molts pobles de Catalunya, dedicada al culte a l'arbre, no? I que celebraven, doncs, això, el maig, la festa del maig. I al segle XVI, un viatger anglès, amb un dietari, és molt típic això de l'edat moderna, de viatgers que fan dietaris, que van veient allò que van observant pel camí, explica que els catalans guarden, com no és esta costumbre, poniendo en todas partes altos árboles por los pueblos y villas de sus provincias. Vull dir, ja se'n va adonar que era una festa diferent, que hi havia, doncs, uns alts arbres plantats allà al mig que no entenia molt bé què era. Mm-hmm. Doncs bé, a molts pobles del Penedès, com de la resta de Catalunya, es celebrava això, la festa del Pi de Maig o la festa de l'arbre de maig o el maig, directament el maig, que té aquest nom precisament per això, perquè a finals d'abril s'anava a un bosc a tallar un arbre de bona mida per plantar-ho a una plaça cèntrica del poble durant tot el mes de maig. D'aquí li ve el nom de la festa del maig. I aquest pi, aquest arbre, se l'anomenava tradicionalment el maig. Mm-hmm. A cada poble diríem que és un món. Hi ha pobles de la vegueria del Penedès o altres llocs de Catalunya, com dèiem, que encara es manté, en què potser era una cofreria concreta o, més modernament, alguna societat concreta, però sembla ser que aquí, a la zona nostra, de l'interior del Baix Penedès, en una quinta de joves de la localitat a executar aquesta festa, no? Mm-hmm. I, per sort, tenim estudiosos que s'hi han fixat i, per exemple, el Benjamí Català en va escriure un article d'aquí a la Bisbal, arran d'una notícia que va trobar, i ens explica com era aquesta festa a la Bisbal, no? On, com altres llocs de Catalunya, i del Penedès en concret, el model era molt similar. El pi escollit, que com dèiem se l'anomenava el maig, era anat a buscar en un bosc pels joves del municipi, el qual el tallaven, esporgaven les branques, només deixaven, diríem, l'ull del pi, la part més alta de la capçalera, i se l'emportaven normalment de nit, perquè sembla que el Penedès era de nit, no era durant el dia. Hi ha llocs de Catalunya en què es fa durant el dia i és rebut així multitudinàriament com era una processó. Pel que sembla, aquí al segle XIX el Penedès es feia de nit, es plantava l'arbre a un lloc destacat. Aquí a la Bisbal sembla ser que era la placeta Vella, que era la plaça que hi havia davant de l'església del poble, i durant tot aquell mes de maig el pi estava plantat allà. S'hi feien doncs cantades, ballades, festes, i acabat el mes de maig, és a dir, doncs, a finals d'aquest mes que estem ara, els mateixos joves que l'havien plantat abatien el pi i el portaven al fuster del municipi, que valorava la fusta, i venia aquell pi per fer-hi... Com que era un pi molt gran, doncs era un pi molt apte per poder-hi fer bigues, per exemple, per tant, que valia uns calarons, i aquests diners que s'obtenien de la venda d'aquest pi doncs servia doncs per pagar la festa o perquè els joves que havien col·laborat en la feina, no?, que era feixuga, d'anar a buscar el pi, tallar-lo, traslladar-lo, pentrar-lo, abatre'l, doncs poder-se fer un dinar de celebració, no? I com sabem això? Que és el que a vegades, no?, la gent ens pregunta, els historiadors, de ja, però això t'ho has inventat o d'on surt? Doncs bé, moltes vegades aquesta informació la sabem gràcies a que al voltant de les festes provoquen problemes. Oh. Sempre, no? Perquè sortir del nostre dia a dia no? provoca problemàtiques.
Trencar la rutina, no? Sí, trencar la rutina.
Quan hi ha un correfoc, què passa, no? Que a vegades algú aparca en un lloc que no es pot aparcar i pam, es crema un, no? un vidre o una porta. Sí, sí. Doncs quan, no? Quan hi ha una diada castellera s'ha de contractar la COI, l'ambulància... Tots aquests problemes generen documentació administrativa, que és on els historiadors seguim el rastre. I és la documentació que va localitzar el Benjamí, arran de fer aquest article, i que ens explica com era la festa l'abril de 1833 aquí a la Bisbal. I com el jovent del poble, a l'hora de buscar un bon pi per la plaça de Maig, es va fixar en un dels més alts i grossos que hi havia al bosc de Gosc, que és un bosc que queda, diríem, fent terme amb el terme municipal del Vinyana, al sud de l'actual institut. I la nit del dia 28 d'abril, van anar a tallar-lo i el van portar cap al poble. Normalment, els propietaris dels boscos que es tallava el pi de maig no es creixaven perquè era una tradició, primer, molt antiga, de la qual segurament ells mateixos, com a joves i com a hereus, no?, de cases fortes, havien participat, i a més, doncs, podien presumir durant tot el mes de maig que, si, sobretot si era un arbre, un pi molt alt i formós i més maco que els dels anys anteriors, doncs que havia sortit de les seves possessions, no?, que donava una miqueta de... Podies presumir i fer una mica d'orgull patriòtic local. Bé, el problema és que el bosc de Gosc, que estava dintre del terme municipal de la Bisbal, era propietat de la casa de Cal Gené de les Peces. I sembla que l'hereu d'aquesta casa no li va fer molta gràcia que si li tallés el pi sense demanar permís. Home. Així que l'endemà mateix, en saber-ho, va enviar una carta de protesta al batlle de la Bisbal, a l'alcalde, demanant que, sense fer estruendo, és a dir, sense fer soroll, me haga pagar el referido pino que han agafat la gent del poble, els joves del poble, diu, per a celebrar el mes de maig. Fa gràcia perquè la carta és en castellà, però maig està escrit en català perquè era, doncs, era el nom de la festa i era un nom molt arrelat, no? I, a més, exigia que se li donés seguretat que no volverà jamás a fer a semejantes excessos, és a dir, que no se li tornaria a tallar mai un pi de la seva propietat, deixant entreveure que si es tornava a repetir aquell fet o que si no se li solucionava la seva protesta, elevaria la queixa, no?, al governador de la província i que la cosa aniria a pitjor. Així que l'Ajuntament ràpidament respongué disculpant-se, prometent que no tornaria a succeir i sol·licitant-li la valoració del PI per pagar-li el preu d'aquell PI, no? Cosa que va fer apaivagar, no?, l'hereu de Cal Gener, que va enviar un fuster, Joan Totosaus, a valorar el PI i a dir que això, que nada pido del daño resultante de la pérdida, solo el precio del PI, no? Que l'Ajuntament, que no sabem el preu, però segurament l'Ajuntament o el grup de joves, o potser per donació dels membres de, no, de la festa, es deuria pagar perquè no, la protesta s'acaba aquí. I sabem, això era el 1833, però sabem que la festa va continuar celebrant-se a la Bisbal perquè en dona fe el domenyenc Pere Palau Ferrer, que en les seves memòries explica que tots els pobles d'aquí a la contornada, la Bisbal inclòs, a la plaça de tots els pobles apareixia ornada amb un maig, un pi magnífic, que el jovent hi havia plantat durant la nit de trànsit de l'abril al maig. La mainada volia imitar els grans i també plantava el seu, que solia ser un pinetell esmirriat. No? El Pere Palau Ferrer, el botànic, que coneixeu a Sant Jaume pel nom de la plaça,
sí.
Es fa esment, no, de com aquesta festa, que veiem que tots els pobles de la contornada era similar de la que hem explicat aquí a la Bisbal, és a dir, es produïa pel grup de joves la nit de trànsit de l'abril al primer dia de maig, però es anava a tallar aquest arbre, i veiem, doncs, que era una festa realment popular perquè, com ens explica ell, els nens volien imitar, no, això que feien els joves. I, com dèiem, sabem precisament que aquesta festa es continuava celebrant a finals del segle XIX, no només a la Bisbal, sinó a altres municipis, també per una petita disputa que explica el mateix Palau, que ens permet saber, doncs, que no només ell explica aquesta disputa que es va celebrar a Sant Jaume dels Domenys. Per tant, sabem que a Sant Jaume dels Domenys, a finals del segle XIX, encara es feia la festa del Pi de Maig. I ens diu que era una contribució que el jovent imposa a no importa quin propietari. És a dir, el jovent triava el pi que ell volia sense demanar-li permís al propietari. I bé, ell explica com un any aquest, un dels antics, un dels devots d'aquest antic costum, que era un cavaler, un home, un noi que es deia cavaler, va voler que el maig de Sant Jaume fos més alt, més dret, més vistós que el de Llorenç, que el que celebrava Banyeres, que el que celebrava a la Torregassa, el Papiolet i Iagé. La qual cosa ens il·lustra, doncs, que doncs, no només a la Bisbal, sinó a Llorenç, Banyeres, a Sant Jaume mateix i a Torregassa, a Iagé i a Papiolet, doncs, que aquest any, per segon any, estan recuperant una festa que fa més d'un segle ja es produïa, no? Perquè així se'ns il·lustra. I bé, com dèiem, arran d'aquesta disputa que es volien anar a buscar el pi més alt, bé, no en van trobar un i van decidir ajuntar un pi sobre de l'altre perquè fos més alt, no? Fos el més alt de la contornada. En Palau ens explica en aquestes memòries com era una miqueta la festa, no? I ens diu, ens dibuixa aquella nit de festa del darrer abril, diu així: un parell de fadrins són a la plaça. Amb una reia fan a terra un forat d'un bon metre de fondària, ben rodó. Els altres són al bosc de les casetes, a collir un parell de formosos pins. Els caldrà traginar-los a braços gairebé mig quilòmetre. Són bona colla. Ha batut el primer pi, on li lleva el brancam. Un grup de xicots s'endú la soca vers a la plaça del poble. En a ser la plaça, deixen caure la soca a terra amb estrepit. Dues cordes guies priven el maig de cantar-se, massa dret o massa esquerra. Bé, aquí prossegueix explicant, no? Doncs, que ajunten un sobre l'altre, que doncs, des del campanar l'adrecen. Bé, una miqueta la festa. I sobretot, l'objectiu final, que és aquest, que diu demà serà l'admiració dels Sant Jaumencs Tothom acudirà a la plaça a veure l'obra dels fadrins, que s'hauran acreditat de bon gust. L'amo del bosc trobarà dos pins en manca, somriurà. Ell també ho hauria fet. Els forasters passant restaran admirats i escamparan per la rodalia la fama del maig de Sant Jaume. Allí restarà tot el mes. I acaba doncs, aquesta anècdota que, com deia, ens permet una miqueta explicar que celebrava, sobretot ens permet saber que tota aquesta zona de l'interior del Baix Penedès es celebrava la festa del Pi de Maig i saber, sobretot, com es celebrava i veure això, doncs, que estava tot el mes i que esdevenia doncs, a l'arbre aquest plantat davant de l'església, de la plaça de l'església, l'element central al voltant del qual es celebraran festes durant tot aquell maig. Sabem que ja a principis de segle XX, just quan entra no, i quan es comença a celebrar la festa de l'arbre, que hem explicat abans, per exemple, la Bisbal ja no es celebrava perquè en la consueta parroquial que fa mossèn Sucada, que és un llibret on s'expliquen totes les festes, s'esmenten totes les festes que hi ha durant tot l'any, ja no hi ha referència al mes de maig. Les festes del mig de maig, que són les festes no, que venen de, segurament d'una tradició precristiana, que servien no, per celebrar l'arribada de la primavera, doncs bé, a principis de segle XX podem observar com aquí a la Bisbal han estat substituïdes ja per les festes del mes de Maria, que és quelcom que totes les àvies segur que recordaran d'haver celebrat durant el franquisme, perquè era una festa que a les dones els hi tocava a l'escola celebrar molt, sobretot la festa del mes de Maria, i que ve a substituir, ja plenament cristianitzada, durant aquest segle XX, l'antiga festa aquesta de donar la benvinguda a la primavera no? a través de la flor, del pi, de la natura. I doncs, això, ens ha semblat avui molt interessant parlar-ne perquè està molt bé que recuperar aquestes antigues tradicions que ens serveixen per connectar amb el folclore propi de la nostra zona i entendre també doncs, com era no, la vida festiva fa dècades i fa centúries que doncs, ha evolucionat, no? cada festa té la seva època. I bé, des d'aquí doncs, només volíem parlar-hi i convidar a la gent que vulgui anar a Papiolet a veure la festa, doncs, com a mínim, saber una miqueta més què van a veure i que no és una invenció, no? Que a vegades ens pensem que fem invencions i realment el que estem fent és això, recuperar festes molt lligades, més del que ens pensem, al nostre territori.
Totalment, Jordi, crec que és una molt bona, un molt bon tema a tractar, perquè a més aquesta festa del Pi, com tu bé has dit, el Papiolet és el segon any que s'ha recuperat i recordo l'any passat que ens deien des de l'organització que ja feia temps que tenien ganes de recuperar-la i que era una festa bastant important del nucli del Papiolet. Vull dir, per tot el que ens has explicat, que era una festa important. Doncs mira, si et sembla, anem a recordar que és una celebració que es fa el proper 16 de maig i que començarà a partir de les 11 del matí aquí al nucli del Papiolet i que, doncs, el moment important, a part de que serà una jornada que s'acabarà a les 8 del vespre, el moment important serà a 11:45 del matí amb l'arribada del Pi a la plaça, l'arribada d'aquest maig, no?, a la plaça. Per tant, convidem
que
a tothom.
És un tipus diferent del que hem explicat avui, no?, del que celebrava aquí, però molt similar a la festa del Pi que encara es continua celebrant a molts jocs de Catalunya, en la qual això, l'arribada del Pi a plaça és un acte festiu seguit de graies, de gegants... Vull dir, si ara animem també a tots els nostres oients a parar atenció per les notícies locals, perquè veuran com en diferents llocs de Catalunya es celebra encara aquesta festa I amb una tipologia doncs, diferent, perquè, com hem dit al principi, era una festa molt extensa, és una festa molt, molt antiga, i doncs, que cada zona i al llarg del temps s'ha anat celebrant d'una manera o d'una altra.
Doncs Jordi Ferran, moltíssimes gràcies per posar-nos sobre la taula el recordatori d'aquesta festa tan important al nostre territori i si no hi ha res de nou ens retrobem d'aquí unes setmanes amb un altre tastet d'història.
Que vagi molt bé, fins d'aquí un mes.
Igualment, gràcies.
Penedès en xarxa.
Som de Real Thing amb aquest You to Me Are Everything. Ens porten a 2 minutets abans de les 10, una mica de publicitat i el butlletí. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me.